Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest dijous, en el qual ja ha començat la primavera i això es nota a la sang altera. Què tal, Martí Alvesa, com estàs?
Bé, molt sang tranquil·la, però bé, de moment molt bé.
Content que arribi la primavera o no?
Content que arribi la primavera, nostàlgic perquè se'n va l'hivern i amb molta por que vingui aquest un estiu com el de l'any passat. No?
O sigui, a tu t'agrada l'hivern?
Sí, sí. De fet, no m'agrada la calor extrema i excessiva. Això és el que no m'agrada.
Doncs vés-te preparant.
Ho sé.
Què tal, Neus Serra? Benvinguda, com estàs?
Molt bé.
Sí? T'afecta la primavera, tu?
Déu-n'hi-do, a mi m'afecta, però d'una altra manera. No estic tan romàntica com hauria de ser, perquè tinc molta al·lèrgia.
Ah.
I llavors, la primavera i jo no som gaire amigues.
Teniu una mala relació.
Sí.
Què tal, Marta Muntada? Com estàs?
Molt bé.
Tu tens estènia primaveral i aquestes coses?
No, m'encanta la primavera i que marxi el fred, que marxi l'hivern
i calor,
que vingui el bon temps, sense passar-nos, però bon temps.
Molt bé. 682-900-600 és el nostre número de WhatsApp al qual podeu enviar els vostres comentaris, perquè avui tenim temes polèmics sobre la taula. El primer d'ells és tota la qüestió de Dani Alves. Podrà sortir a llibertat si paga 1 milió d'euros. De moment, doncs, és el que ha dictaminat l'Audiència de Barcelona, que també ha decretat un ordre d'allunyament de la víctima i la retirada del passaport de l'exjugador, que s'haurà de presentar setmanalment al jutjat. A partir d'aquí, la pregunta que es posa sobre la taula és si, pagant 1 milió d'euros, si tenim molts diners, tenim la impunitat absolutament garantida. Serà la primera de les qüestions que plantejarem ara sobre la taula. Però abans escoltem l'advocada de la víctima. És l'Esther García, que feia aquestes declaracions just després de conèixer la notícia de l'Audiència de Barcelona.
Hem rebut, he de dir, amb molta indignació la resolució que s'ha dictat avui. Ha estat molt difícil explicar-li a la clienta les raons legals o racionals de per què s'ha arribat amb aquesta resolució. Per nosaltres, jo ho diem amb tots els respectes, s'aparta del concepte de justícia material i s'apropa molt a una distinció entre justícia per rics i justícia per persones que tenen una capacitat econòmica normal.
Tot s'hi val, Martí Alvesa, si tens diners?
No tot s'hi val, evidentment que no tot s'hi val. Crec que és, això posa damunt la taula que els diners no ho donen tot, però segurament en alguns casos faciliten el camí. Evidentment, no m'atreviré a opinar sobre això en una taula amb dues persones professionals del tema, però em ve al cap una frase que moltes vegades diu una meva amiga que va estudiar dret i que li deien a la facultat, i que jo la faig servir moltes vegades i crec que és molt il·lustrativa i en un cas com aquest. I és que el dret no sempre és justícia. Jo crec que segurament el que està passant es deu adequar a la llei, però que això sigui just o no just no sempre és així.
Marta Muntada.
Jo crec que és un tema complex i podríem estar aquí debatent hores i hores, però l'advocada fa la seva feina i la fa ben feta perquè ha de crear una sensació de que ella el que busqui és que es revoqui aquesta... Ara segurament farà un recurs, aquesta llibertat provisional, però no hem de desenfocar el tema. Aquest senyor no estava complint la condemna, estava amb una mesura cautelar, estava en llibertat provisional, i la llibertat provisional té uns requisits, i el que ha fet l'Audiència simplement és valorar que ara que té ja la sentència, que s'ha rebaixat considerablement la pena i que ja han passat tot un seguit de fets posteriors, ho ha valorat i ha dit que ja no hi ha risc de fuga. Aquí podem discrepar o no podem discrepar, perquè si hi havia risc de fuga fa 5 mesos, doncs avui també segurament hi és. I probablement jo jurídicament estic molt més a prop del vot particular que de l'altre. Però està ben fonamentat. I no ens hauríem d'escandalitzar, perquè no és perquè pagui 1 milió. Les fiances es posen en funció de la capacitat econòmica. No sé, em sembla que la manada, la fiança que se li va posar, eren 6.000 euros. O sigui, no és que a tothom se li posi 1 milió d'euros i aquest senyor, com que el té, l'hagi pogut pagar. A tothom les fiances se li posen en funció de la seva capacitat econòmica. Aquí també haurem de veure si cadascú se li ha ajustat prou bé, però bueno, jo crec que s'ha fet... No és bo ni per uns ni pels altres aquest accés mediàtic i aquest postureig que hi ha amb aquest tema, que crec que no és bo tampoc.
Neus.
Doncs jo comparteixo molt el que ha dit la Marta. Vull dir abans que res que em costa força opinar o posicionar-me sobre assumptes jurídics o judicis que acaben siguent tan mediàtics, perquè al final es distorsionen moltes coses. És a dir, el teu cas, les teves circumstàncies no poden servir per alliçonar ningú ni per castigar, o sigui, ni per ser com un càstig exemplar de ningú. I llavors a mi això em fa una mica com d'angúnia, no?, d'opinar aquest tema, que ja és prou delicat, no? Com ha dit la Marta, la presó provisional no pot ser mai adelantar els efectes d'una hipotètica pena. I en aquest cas el tribunal crec que, a veure, la informació que tinc és la que hem vist als mitjans, però crec que el que ha fet ha sigut valorar això i ha valorat les circumstàncies com ha de fer de cada cas. I en aquest cas hi ha un element que s'ha de tenir molt en compte i que estem cansats de veure-ho en el dia a dia, no?, dels jutjats. Per tant, a nosaltres potser no ens genera una impressió, un impacte tan gran, perquè ho hem vist moltes vegades. O sigui, el primer element a tenir en compte és que a aquest senyor se li demanava una pena molt elevada i la pena que de moment se li ha imposat és molt més baixa. Llavors, porta molt temps en presó provisional, una pena tan gravosa com la privació de llibertat, és molt lògic que se li revisi. O sigui, jo ho veig des del punt de vista jurídic, no hi veig que sigui una cosa tan... Ara, si volem agafar aquest subjecte i convertir-lo en el cap de turc de no sé, potser estem traient les coses de context, no?
Martí.
Evidentment, he dit abans que jo aquí mantindria una mica al marge, però em reitero que penso que per molt que la legalitat vigent justifiqui aquesta situació i la recolzi en aquest sentit, podríem tenir el debat de si això ens sembla o no ens sembla just. Jo crec que aquest cas té una cosa que el fa particular i que no ajuda en res de tot plegat, i és que pots trobar informació d'aquest cas tant en les pàgines més serioses dels diaris com en les revistes del Cor. I quan un cas tan seriós i tan concret com aquest es té la fredor de tractar-lo des de tants punts de vista, evidentment, tota aquesta situació doncs ha portat a que amb una banalització d'aquest cas i una tortura afegida a la víctima, jo crec, espantosa.
Sí, és que a més... Bueno, deien que aquest cas serviria doncs perquè les víctimes denunciessin més. Realment, si aquest era l'objectiu de posar-hi tant focus mediàtic, jo crec que és el contrari, que el que s'ha aconseguit és que la gent s'atemoreixi. I el que no hem de deixar de banda és que cada any augmenten aquest tipus de delictes, cada any, i no només perquè les denunci més, sinó és que cada any n'hi ha més. Han augmentat un 34% l'últim any. A les presons espanyoles hi ha més de 5.000 presos per delictes sexuals. O sigui, realment és un problema, no és un problema del senyor Alves, és un problema de la societat, i no només hi ha aquest senyor amb aquest tema. Llavors, tractem-ho més àmpliament i no només amb un tema de rics i pobres i de justícia de rics i justícia de pobres, perquè és un tema social que l'hem de tractar molt més bé. I després, si volem obrir un debat de les penes, de si les penes han de ser doncs, punitives i han de ser càstig o hi ha d'haver reinserció, tinguem-ho, però tinguem-ho no en el cas concret i no en un senyor concret, sinó parlem-la entre tots, i no sobre la llibertat provisional, sinó sobre el compliment de ja les condemnes fermes, perquè el que no podem tenir és sobre una llibertat provisional que només és una mesura cautelar, un debat de si s'està complint íntegrament la pena. És que aquest senyor encara no té una condemna ferma. Llavors, no és un debat que sigui normal de tenir-lo en aquests termes, no? Mm. Està tot com barrejat i si no s'explica bé es crea una alarma social on no n'hi ha. No? Mm.
Sí. Neus.
Jo estic d'acord amb el que abans has dit. O sigui, aquest debat de... quan he sentit la intervenció de l'advocada de la víctima...
Esther García.
Traslladar aquest debat és una justícia de rics, em sembla com que també és frivolitzar molt aquest tema. És a dir, jo crec que aquí no està el debat, perquè és com que ha dit la Marta, les fiances es fixen en proporció també a les capacitats econòmiques. No n'hi ha gaires de fiances d'aquest import, no en veus gaires. Llavors, això també ja s'ha tingut en compte. O sigui, no crec que el debat sigui aquest. Llavors, perquè... podem estar d'acord o no amb com s'ha gestionat aquest tema, quines atenuants se li poden haver aplicat a aquest senyor, això ho podem discutir. Però més enllà, ara donar-li voltes en aquesta situació que és provisional, que al final aquest senyor ha fet un recurs i el problema d'aquest país és que fas un recurs i triga la vida en resoldre's aquell recurs, no, és normal que la seva defensa digui, doncs aquest senyor ara vaig a demanar que se'l deixi en llibertat i que estigui a l'espera de si aquesta pena final és definitiva o si s'augmenta, que és el que demana la defensa i la fiscalia, o no, o es confirma, o millor es revoca, si és que no ho sabem.
En aquesta tertúlia sempre ens agrada fer pedagogia de temes, sobretot quan venen experts. Dóna la sensació que el temps de presó, disculpeu, equival també a la quantitat econòmica. És a dir, com més temps, com més alta és la condemna, la quantitat econòmica per poder salvar aquesta condemna, diguem-ne, i no anar a la presó, també és més alta. Això és així o no?
No és així. A veure, el dret penal no és la meva especialitat, però bueno, hem fet anys i... A veure, el que se li va aplicar al Dani Alves en la sentència és un atenuant perquè va fer una reparació a la víctima. Això està pensat no per rebaixar les penes amb un sentit de que hi hagi menys pena i ajudar el delinqüent, sinó que està pensat just al revés. Quan es va posar aquesta mesura atenuant, es posava perquè el delinqüent volgués reparar a la víctima, volgués ajudar-la, i llavors doncs, el que pagava, el que feia l'esforç de pagar, amb aquest se li feia un atenuant, i això era per afavorir les víctimes. Clar, si li donem la volta, ara sembla que aquest atenuant se li ha aplicat, com que té diners, ell té menys pena. No, això està pensat perquè inclús els que no en tenen també se'ls hi posa en menys proporció. De fet, la majoria d'atenuants que es posen en temes de violacions no són de 150.000 euros com el cas del senyor Alves, són molt més baixes. Si mirem les estadístiques de l'Audiència de Barcelona, són molt més baixes. Per què? Perquè evidentment no tothom té la capacitat econòmica del senyor Alves. El que passa que és clar, és el que diem sempre, tot tret de context, sembla que aquí el que es vulgui afavorir és el delinqüent, i aquesta mesura estava pensada just per el costat invers, no?
Sí, però jo estic totalment d'acord, i m'agrada perquè sortíem d'aquí havent après coses molt interessants. Però sigui l'Alves o no sigui l'Alves, amb això que estaves comentant ara, des del públic que no en sabem, no? Ens dona la sensació que surt molt barat, aquest delicte.
D'aquí venia també la meva pregunta de com més temps, diguem-ne, igual a més diners de fiança. Si no és així, per això demanava que ho aclarissis, que ja ho has aclarit. Però sí que, d'entrada, dona aquesta sensació, no?, de que qui té més diners, diguem-ne, té més impunitat. O aquest, com a mínim, és el titular.
No, jo... Vamos, repeteixo, que és que no seré jo qui defensi el senyor Alves, perquè és que justament jo discrepo de la pena que li van posar a la sentència i també ja us he dit, soc més partidària del vot particular i potser l'hagués deixat una miqueta més, almenys fins a arribar a la meitat, en presó provisional. Però jurídicament no és això, i no és qui és més ric. A veure, un tema de rics i de pobres, segurament els rics tenen més avantatges en tots els àmbits, però no només amb la justícia. Però no és el cas, jo crec que no és el cas. El senyor Alves no se n'estan sortint perquè és més ric. No crec que sigui el cas.
Algú vol afegir alguna cosa més? No? Doncs anem a un altre tema calent, perquè tenim les presons que bullen, mai més ben dit, perquè tant els funcionaris de presons que trinen després de l'assassinat de la cuinera en un centre penitenciari. La consellera Vilagrà no descarta cessaments, però la protesta es manté i ara, a més, també s'hi sumen els metges, els quals també han dit que se sumen a aquestes convocatòries perquè exigeixen més seguretat a les presons. Escoltem a la Patrícia Plaja, que és la portaveu del govern.
Feia 6 dies que perseguíem poder fer aquesta trobada, poder-nos assentar, poder escoltar els diferents representants sindicals, i avui, després d'aquest oferiment de la vicepresidenta, s'ha pogut fer aquesta primera trobada, que evidentment només és el principi de tot el que cal fer, però ha servit per fer aquest primer contacte formal, que des del govern agraïm moltíssim i creiem que és això, que és el primer pas per tot el camí que ens queda per recórrer i que l'hem de fer plegats, que per part nostra, per part del govern, m'ha estesa escoltar-los, m'ha estesa a canviar allò que s'hagi de canviar si serveix perquè hi hagi més seguretat a les presons, i també ho hem dit des del primer moment, un cop disposem de tota la informació, sense precipitació però tampoc sense dilació, assumirem totes les responsabilitats i totes les accions necessàries.
El món de les presons, absolutament opac, ocult i amagat. El cas és que ha hagut de morir una persona perquè tot això saltés a la palestra.
Un desconegut que fa molts anys que arrossega moltes mancances i que és una feina difícil i complicada. Jo, en relació amb aquesta crisi, ara escoltava a la portaveu i realment em quedo perplexa, perquè fa uns dies escoltava algú del govern també fent declaracions sobre les manifestacions dels pagesos, i és que feien servir exactament el mateix mantra, aquest, mà estesa, no? Sense precipitació, ens assentarem. Crec que aquesta protesta que els hi ha vingut a sobre per un cas tan desafortunat i tan lamentable revela una mica la incapacitat que hi ha actualment en aquest govern de gestionar qualsevol crisi. En totes les crisis acaben iguals, acaben petant i les gestionen molt malament, perquè ja fa una setmana, no, d'aquesta mort, amb totes aquestes pressions i aquestes manifestacions, encara no ha dimitit ningú, no s'ha cessat ningú, encara estan valorant que si primer mirarem els fets. Jo crec que davant d'un fet tan gran, el primer que s'havia d'haver fet, si et demanen la dimissió d'algú, doncs ho lamento, però algú ha de dimitir, i després doncs ja farem tota la investigació que calgui. I així potser també calmes una mica els ànims, és la meva manera de veure-ho. Crec que aquesta mica de fugida endavant que fan, i que parlar molt de mà estesa però que no donar cap fet, ni veure cap canvi, ni veure res, és incapacitat. O sigui, és que de veritat que l'epitafi d'aquest govern al final serà no saber gestionar cap crisi de les que li ha esclatat. Totes estan mal solucionades i molt mal afrontades. Pots tenir una magnífica portaveu, que ho feia molt bé, però al final la gent, quan té problemes, no vol que li facis això, com es diu, no? Un bon exercici de comunicació, que hagis fet molts cursos i màsters de comunicació per saber quines paraules fer servir, sinó que el que vol són que li solucionis els problemes. S'arrosseguen mancances de personal, que ara diuen que s'han anat resolent amb incorporació de reforços, no? a dintre les presons, però realment les pressions és una olla que està allà a punt d'explotar, i bueno, doncs passen coses com aquesta, que no haurien de passar.
Martí.
Part, estic d'acord amb el que diu la Neus, vull dir, hi ha una incapacitat d'aquest govern i de tots els governs anteriors de gestionar segons quins temes i de posar-se a parlar de segons quins temes, i després ens trobem pollastres monumentals com el que hi ha ara amb el tema de les presons, perquè a més crec que s'ajunten aquí molts debats que és impossible tenir alhora, no? Parlem de presons, però dintre les presons hi ha moltes casuístiques. Per exemple, crec que cal revisar les presons a nivell del funcionariat, a nivell dels drets de les persones preses. Un altre debat és que cal investigar què ha passat, evidentment, en aquest cas concret, però no es pot barrejar amb els altres. Crec que s'ha d'investigar i entendre què ha passat perquè passés aquest malaurat assassinat. Cal revisar quines persones hi ha a les presons, perquè quin tipus de penes, no? I quin tipus de, això, quin tipus de persones i per què estan a les presons. hi ha un altre debat que es barreja aquí, no? S'ha de poder garantir el dret a vaga, però per mi és tan important garantir el dret a vaga com garantir els drets de les persones preses, que aquests dies s'estan veient totalment vulnerats a rebre visites, a rebre atenció, a tenir les seves hores de passeig. Ja són persones que, no oblidem, estan privades de llibertat, per tant, tampoc aquesta situació els pot afectar d'una manera tan directa amb una situació que ja és prou complicada. Un pollastre monumental per no haver gestionat una cosa i que, des d'un punt de vista, això, des de fora, no crec que se solucioni en breu, perquè s'ha de ser valent per afrontar tots aquests debats. Crec que s'ha de ser valent.
Sí, és que coincideixo totalment, perquè a més és molt dolent tenir el debat de què s'ha de fer amb les presons quan tenim aquest cas sobre la taula, perquè clar, només pensant en la víctima no tenim el cap fred per saber què s'ha de fer. Això s'ha de gestionar molt abans i sempre estem amb el mateix. Aquí només es reacciona i es reacciona malament quan hi ha un problema i quan surt la gent al carrer i quan tens un col·lapse. I a més aquest col·lapse que s'ha produït perjudicant a tothom i que quan es produeix per fets tan desagradables, les vagues tenen conseqüències que al final ens porten a coses esperpèntiques. Els últims dies ho veiem, els presos tancats, perquè és clar, es posa el focus també on no l'has de posar. El que fa vaga el posa contra els pobres presos quan l'ha de posar contra el govern i quan a qui no li ha dotat de personal i qui no li ha dotat de medis per fer la feina, i el posa amb els presos. Es van suspendre 50 judicis, no es podien fer videoconferències, no es havia ni comunicat el dret de vaga, el voler fer vaga, i no es van poder posar serveis mínims. Vull dir, un despropòsit total. Però és que això ho vam veure uns dies abans amb els pagesos, també va passar exactament el mateix.
El mateix, és el que deia jo, que aquestes crisis han petat i ningú ha sigut capaç d'agafar el toro per les banyes des d'un principi. És a dir, primer, molt bones paraules, però un enrocament. I clar, amb les bones paraules no gestiones un conflicte d'aquesta magnitud. I a més estàs deixant a dintre de les presons que vagi creixent allà un malestar entre els mateixos presos, perquè a veure, això genera una tensió molt gran i jo entenc que la seguretat a dins d'una presó ha de ser la prioritat absoluta, però també, a veure, els presos també tenen uns drets, és a dir, estan presos però tenen uns drets, no? I jo, no sé, dels gestors d'aquest conflicte demanaria una mica més d'empatia cap a la víctima i la família d'aquest fet i faria algun gest o prendria alguna decisió que calmés els ànims i que traslladés que realment s'està pensant en la víctima i no estem pensant en que salvar el nostre cul i les eleccions que venen i el no sé què. És a dir, penso que s'han ajuntat una sèrie de factors que fan complicat ara afrontar aquest tema, poden haver-hi pors, no, darrere, i això, doncs, senyors, em sap molt greu, però potser no era el moment oportú, no, perquè passés això, però ha passat i s'ha d'afrontar.
Benvingut sigui el dia que un polític pugi a la palestra i digui: ens hem equivocat amb això, anem a fer autocrítica i anem a fer-ho una mica, anem a repensar-ho entre totes i anem a fer-ho una mica millor. Però això, com a mínim jo, encara no ho he vist.
Em sembla que tardarem molt a veure-ho, perquè estem enrocats amb el i tu més, sí. No?
I quan ve campanya més encara.
I com que mai deixem d'estar en campanya, perquè mai deixem d'estar en campanya, i l'únic objectiu és a veure si a la propera em surten millors resultats, llavors ningú gestiona res, perquè clar, gestionar les coses és enfrontar amb el problema i saber i explicar les coses bé. I vull dir, els problemes són tan complexos que no trobarem una solució fàcil i no trobarem un únic culpable i no trobarem una solució única per un problema. No, és que per solucionar el problema de les presons probablement hem de moure moltes coses i hem de fer debats on posem els diners.
I aquest permanent estar en campanya, tens raó, que crec que ens està perjudicant molt, perquè ara perquè s'han convocat unes eleccions, però que en campanya, sense saber-ho, ja ho estaves des de fa mesos que s'ho devien veure venir. Per tant, això en un país no pot funcionar d'aquesta manera, és que ens convertirem en...
Tu dius que has estat en presons, oi?
Sí, ara sí. Ja fa...
Tu també? Sí. Expliqueu-nos com és una presó per dins. Quan dieu que hi ha aquesta deixadesa, que és una olla a pressió, quan tu entres allà dintre, quines percepcions tens? Què veus que et dona aquesta sensació de... de que en algun moment o un altre allò pot esclatar per alguna banda?
No sé, jo la sensació que tinc no és aquesta, això que he vist presons havia anat molt a la Model i que era una presó que entraves i sí que et donava sensacions perquè realment pensaves que no tenia unes condicions pels anys que va durar aquella presó fent les seves funcions, eh? Però no hi he anat mai de visita cultural ni turística, hi he anat sempre per feina, per tant el que conec de les presons és la meva feina, és a dir, fer la cua per entrar als locutoris, demanar el pres i parlar amb ell, l'entrevista, no conec més funcionament que aquest.
És el que veiem a les pel·lícules, per entendre'ns? És com ho veiem a les sèries de televisió, no?
Una mica, suposo, però jo crec que dintre hi ha molt més ordre. Però sí que puc dir que la sensació, la primera vegada que hi vaig entrar, em va impressionar molt i vaig pensar que la gent no és conscient del que és una pena de privació de llibertat fins que trepitges una presó. Em va impressionar molt, era molt jove i em va fer molt d'impacte. Perquè això d'entrar i que es vagin tancant darrere teu aquelles portes amb aquell soroll metàl·lic, no? Clac, clac, i tu saps que d'allà no pots sortir. I una vegada em va passar una anècdota, devia agafar un canvi de torn dels funcionaris i em vaig quedar tancada entre dues reixes d'aquestes, bastanta estona, i picava el timbre i no m'obrien perquè devien estar fent un relleu. I bueno, quan va passar una bona estona, vaig començar a posar nerviosa, és a dir, no em va agradar gens estar allà dintre. I vaig començar a veure si no se'n recorden que estic aquí.
Però clar, estaves diguem-ne, en zona de seguretat, diguem-ne, no?
Sí, sí, però clar, allò són les galeries infinites, això em va passar a Quatre Camins, és tot molt gran i clar, dius, ostres, a mi m'han acompanyat fins aquí, però a veure si és que ara no se'n recorden que m'he quedat aquí, no? Bueno, sí que se'n recorden, hi ha càmeres, però que em va donar la sensació com... No és un lloc...
Agradable segur
agradable,
que no.
Agradable, no.
Però que transmet moltes sensacions.
Transmet una sensació doncs, de que la vida en una presó ha de ser complicada.
Ja has estat mai tu, Martí, en una presó?
No, he estat mai.
Jo sí, i també és cert que han canviat molt, perquè jo els primers records de les presons, recordo la presó de Figueres, molt jove entrant a la vella de Figueres, entrant als locutoris, i et creava aquesta sensació de dir, bueno, la gent no sap el que és estar a una presó, i quan a vegades diuen les penes haurien de doblar-se, jo pensava... Però també és cert que ara han canviat, i han canviat. Ara, hi ha una cosa que no hem d'oblidar, que ser funcionari de presons és una feina molt dura. És una feina molt dura, perquè és d'aquestes feines que, a més, que són invisibles, que no es veuen. Sí. Sembla que no hi hagi ningú que es dediqui a fer funcionari de presons, no? I és una feina que has d'estar sempre en tensió, vigilant, són feines de risc, i si no estan ben dotades, no estan ben formats, no estan ben cuidats, no tenen tot el que necessiten qualsevol professió d'aquestes, però és que qualsevol, bombers o policies, o sigui, han de tenir els recursos necessaris, han de tenir els protocols necessaris, i si això ho descuidem, evidentment no hi ha risc zero, però si això ho descuidem, al final el risc augmenta, i passa el que passa. I passa el que passa. I ara potser els últims anys ens hem centrat més en les infraestructures a les presons que potser en altres coses. I potser haurem de començar a posar el focus en altres coses. I si faltaven 400 persones, no eren poques, Perquè ara diuen que faltaven 400 persones. Clar.
Per atendre els interns.
Sí. Potser en faltaven unes quantes, Ho havíem d'haver vist abans, perquè 400 són moltes,
Sí.
Déu-n'hi-do, així és com tenim el país, d'una banda amb la qüestió dels pagesos, que jo sempre dic el mateix aquí a la tertúlia, no? Els pagesos que tant van sortir i ara van i convoquen eleccions, que dius ara hauran de tornar a començar un altre cop amb les reivindicacions. Pagesos d'una banda, presons a les altres, i el tema del finançament, que torna a sortir sobre la taula, probablement també marcat per aquesta convocatòria electoral. Pere Aragonès ha dit a les últimes hores, ha avisat a Sánchez que si no negocia un finançament singular... no hi haurà nous acords. Aragonès ha recordat que Esquerra sempre ha dit que només es podran tancar nous acords aquesta legislatura si no es van complir, si es van complir els anteriors. Escoltem a Pere Aragonès.
Y el fundamento de este sistema que proponemos es la bilateralidad con el Estado. Y este debe ser el punto esencial de la singularidad que requiere Cataluña. Una relación de tú a tú, que se basa pues, en una idea muy básica. Yo no voy a negociar por otros territorios, no voy a decir a otros territorios qué sistema de financiación deben tener. Pero no voy a aceptar que se condicione por parte de otros territorios los recursos que deben llegar a la ciudadanía de Cataluña.
I a tot plegat s'hi sumen les declaracions de la ministra Montero, que diu que si els problemes de Rodalies doncs, són els que són, és per una qüestió de la mala gestió, no pas perquè hi hagin faltat inversions. Què?
Mira, em fa una mica de mandra. És que això ho vam veure fa...
Mira, anava a dir el mateix, jo anava a dir, aquesta pel·lícula ja l'he vista, saps allò com poses una pel·lícula i dius, ja l'he vista.
L'hem vist, cada vegada que hi ha eleccions hem de treure el tema del finançament, o sigui, sí, ara que està el govern en funcions ha de fer aquesta proposta, és una proposta que la va fer, crec que en Mas ja la va fer el 2012, està clar que necessitem un finançament i està clar que Catalunya ho necessita, però aquesta mesura en aquests moments ens sembla més electoral que res més i amb molt poc recorregut. És que crec que van tardar, ahir ho cronometraven a la ràdio, deien que 8 minuts va tardar la ministra a dir-li que no. O sigui, no té cap mena de recorregut i és un tema electoral. No sé com ho veieu, però...
Martí.
Del pacte fiscal venim i del pacte fiscal tornem, no?
Sí.
Vull dir que tot es retroalimenta i estem allà mateix que fa uns anys, no? En aquest sentit. A mi hi ha una cosa que m'està sorprenent de tot plegat i crec que tots plegats ja ens n'estem adonant, eh? Aquí ens prenen per tontos. Ens fan creure que un desacord amb un casino, amb un projecte d'un casino, és el responsable de fer saltar una legislatura pels aires i que tots, o sigui, que al cap d'un moment es convoquen eleccions, que al cap de 3 dies ja hi ha un projecte de pacte fiscal, que al cap de 8 minuts la ministra contesta. Això és prendre la gent pel pit al sereno. Si teniu, és evident que hi ha que és un pla que està orquestrat d'antemano, ara no sé com ho diria, no? que prèviament,
que estava
totalment orquestrat i que a sobre no van dedicar més de 2 minuts a pensar quina excusa farien servir en fer servir el Hard Rock. Vull dir que crec que és tot plegat una xapussa d'absolutament tots els partits polítics, absolutament tots els partits polítics, i cadascú per la seva banda. Esquerra i els comuns per fer aquest circ, el Partit Socialista per fer veure que les seves polítiques són inamovibles si el Hard Rock no es fa, el govern espanyol per al cap de pocs minuts doncs, també retirar la proposta de pressupostos, Junts que està a la seva pel·lícula encara del procés a tercera part, tot plegat és una presa de pèl des del meu punt de vista.
Neus.
Bueno, jo una mica ho veig en la línia de l'anàlisi que crec que és molt acertat que ha fet en Martí, no? Jo crec que aquest anunci constata dos fets, que en aquest país estem en bucle, que dèiem abans, aquesta contínua campanya electoral i aquest bucle, no?, de que de tant en tant traiem coses del passat i ara anem endavant, ara anem enrere, i després que estem a 50 dies d'unes eleccions. I això, doncs, aquest govern, jo crec que, doncs, en aquest cas el partit del govern s'ho deu veure fumut i ha de posar alguna proposta nova sobre la taula. El que passa que és veritat que estic d'acord en que a vegades la política s'havia fet com a mínim sense que se'ns veiés tant el plomero, no? O sigui, és que ara quan es veu tant que busques l'escenificació, o sigui, és que sembla que tot hi ha només que estratègia electoral, escenari, això que deies, no? Faig un anunci, una xerrada, ara l'altre em contesta els 8 minuts, ara l'altre tothom sap el seu paper de la pel·lícula i no resulta seriós. Entre altres coses que crec que una proposta de finançament, jo estic encantada de la vida doncs, que la posin i que tant de bo que no la tirem endavant perquè ja seria hora. Però sempre he vist que aquestes propostes van acompanyades d'un debat a la societat previ. Una presentació, un debat amb les associacions d'empresaris, amb els ciutadans, que tu treguis un bolet ara aquí, un conill de la xistera, i la Marta, que li agraden els conills.
T'agraden els conills, Marta?
Sí, sí.
Això no ho sabíem.
Et treguis el conill de la xistera i facis aquí de mag, i ara, doncs mira, coita, ara m'ha aparegut un finançament. No és seriós, eh? I és el que dèiem, aquest constant...
La política aparador, no?
Una mica sí, no? La política, això que hem dit, postureo. Ja cansa això, eh? Mira que a mi m'agrada molt la política, la segueixo molt d'interès, però ha arribat un moment que també he desconnectat una mica perquè sí, no, crec que hem perdut en algun moment del camí, potser pel procés o no el procés, no ho sé, s'ha perdut aquell fer política, no? Que hi havia amb una base, no sé, es feia d'una altra manera.
De fet, he de confessar que cada vegada que passo els temes als contertulians i hi ha un tema polític, la paraula més repetida al WhatsApp és uf, mandra, el que tu has dit també, no?
Després és
mandra, que... però dius, clar, és que clar, els temes són els que són i ara ens esperen uns dies que Déu-n'hi-do, ens hem d'anar preparant.
Sentirem a parlar, clar.
Perquè sentirem a parlar-ne molt.
I després queixaran que la gent té poca confiança en la classe política, home.
O que la gent no va votar, és que clar, sí, però és que arriba un final... moment que...
És que un va dir que hi hauria desafecció amb Espanya, però és que jo crec que hi ha una desafecció amb els polítics, perquè és que al final...
O el més preocupant encara, i és que això alimenta altres propostes que són suflers, que no van enlloc, que no tenen cap mena de consistència i que posen també altres debats molt perillosos sobre la taula, i les alimenta de la inoperància dels que ens haurien d'estar fent propostes serioses i hauria d'estar vetllant per l'interès públic i per als ciutadans. A mi la veritat és que em sap greu això, i em sap greu haver de dir-ho.
Sí, 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 perquè greu. Sembla que hi hagi tot un sector d'aquests nous polítics que surten ara, no? Que tinguin la solució i que portin solucions i que en tinguin una solució màgica, i llavors, clar, cansats d'aquesta política del hàmster, no? Potser hi ha gent que s'hi agafarà. Mm. Això és...
I que arriba un moment que no saps on acaba un partit polític, on comença una institució, perquè d'alguna manera si estem en campanya, i això és una proposta de... Sembla ha sortit de la institució, o sigui, del president, no? Per mi hi ha un cert desprestigi de la mateixa institució de la manera que s'ha fet, i jo sempre he defensat que per sobre dels partits polítics hi ha, les institucions han de ser preservades perquè és allò que ens representa i ha de, vull dir, hem de creure, no?, en les institucions, i realment al final em faran pensar que hi ha aquest desprestigi, que no es prenen seriosament el que representen.
Com augureu les properes eleccions?
Hi ha una frase que diu más de lo mismo, pues más
complicat.
De lo mismo. Complicat. Perquè a Catalunya estem en una situació enrocada, complexa, veurem què passa amb Junts, no? Si pot, amb Puigdemont, amb Puigdemont. Esquerra està amb el seu de sempre, i després tot el que sortirà de nou, no ho sé, serà una situació complicada, i ens venen uns mesos que a mi el que em preocupa més que les eleccions, és que, mentrestant, què passa amb el país? O sigui, és que ens adonem de les mancances que tenim, perquè ens pagesos, problema, les presons, ja no parlem d'educació, no parlem de sanitat, o sigui, les coses bàsiques, tenim un problema. I qui se n'ocupa mentrestant d'això?
Certament, abans ho parlàvem. Estem en un país que fem lleis d'habitatge, però carreguem la responsabilitat de la manca d'habitatge a les esquenes de la gent. No hi ha governs que entomin aquesta problemàtica i facin habitatge social o facin habitatge públic. O sigui, és que es fan les coses d'una manera que és incongruent a vegades. I com això és tot, llavors, quan ara parles d'unes noves eleccions, doncs després ja... A mi personalment ja se'm passa, també després, però la primera impressió és com un cert desànim, no? De dir, bueno, a veure què ens explicaran, a veure on anirem, no?
En qualsevol cas, tot fa preveure que no hi haurà majories absolutes, per tant, hi haurà d'haver pactes sí o sí amb partits que no se suporten, que no es poden arribar a veure per tot l'històric que ja portem acumulat. Les cares tampoc han canviat, diguem-ne, són les mateixes, només que amb circumstàncies segurament diferents. Per tant, una mica l'escenari és complex. De fet, just abans d'anar, just després d'haver convocat ja aquestes eleccions, El tema no era ni tan sols qui seria candidat, sinó els possibles pactes que hi haurien. Aquest és un tema que a mi em va fer com certa gràcia de dir, bueno, això és com si jo dic que vull, no sé, anar-me a comprar un pis i tinc zero diners per pagar-lo, no?, en certa manera. Per tant, què augureu? Perquè l'escenari postelectoral tampoc és gaire alentador.
Però és un escenari de pactes, jo sempre l'he vist com a positiu. O sigui, a mi no m'han agradat mai les majories absolutes. Crec que la política de pactes pot ser molt enriquidora sempre que un tingui les mires molt altes. O sigui, has de tenir unes mires i has de ser molt generós. Una vegada vaig llegir un llibre que parlava de la Merkel, que és una política bastant... A mi em sorprenia molt una senyora que tenia aquell aspecte tan com germànic, no? I que, en canvi, la considero bona política. I vaig descobrir que era molt bona fent pactes i respectant els seus adversaris en els pactes. Això és ser una política, doncs, amb un nivell... I s'hauria de fer així, la política. Per què no pactes? O sigui, és que majories és molt difícil de fer-ne.
Però a mi el que em crida més l'atenció és que...
Ara, llavors, en els pactes no podem estar tot el dia fent pamfletos i volguem treure el cap i... Ostres, pactes s'han de respectar.
Però a mi el que em crida l'atenció és que venim d'un escenari en què s'ha hagut de pactar sí o sí.
Sí, sí, sí.
Si et convoquen unes eleccions, penso jo que el que no pots fer quan ja has hagut de pactar moltes vegades abans és sortir a la palestra i dir els socialistes no els volem ni veure, no pactarem amb els socialistes, però és que si després l'aritmètica t'obliga a fer-ho, t'hauràs de menjar aquestes paraules amb patates.
I si no estarem igual?
I si no estàs enganyant a la gent al final, no? Perquè tots sabem que quan ho necessitin ho faran, aleshores per què
vens
el titular de que no ho faràs? Perquè és absolutament absurd, no?
Ho han de fer, de pactar, perquè la societat és plural.
Exacte.
I ens representa tots, i si hi ha tants partits és perquè la societat és això i s'han de posar d'acord. El que no pot ser és que no es posin d'acord i quan els interessi, perquè els interessa, no perquè hi ha el Hard Rock, ho facin esclatar tot. I llavors tornem a començar i tornem a començar. O sigui, aquesta legislatura, l'únic que s'ha vist és que no podem pactar, bueno, que no es pot pactar, perquè a mitja legislatura el govern, després els pressupostos, després tot ha esclatat tot i ara tornarem a començar el mateix dient que no fem.
Jo crec que la resposta a la pregunta que feies tu és clara, en el sentit que crec que els polítics actuals estan molt més còmodes fent campanya que fent política. No? O sigui, ara comença el seu terreny, el terreny de les declaracions, el terreny de la comunicació, el terreny dels minuts de tele, dels minuts de ràdio, de si jo dic això, de si tu em contestes, més ara hi ha el Twitter, no? El president ha fet aquest tuit, no sé què, i estan molt més preparats per això que per fer política. I ho veiem, no? Se'ls està desmuntant, a la que es desmunten quatre coses una mica, que fan trontollar una mica els pilars de la política del país, si els pagesos diuen, si les presons fan, tu fem eleccions, posem el país en pausa durant un temps, mira, com a mínim d'ara fins a la campanya, un que si torna, que si no torna, l'altre que si jo pactaré, que si no pactaré, que al final, mira, un moment, és això que deies, no? Vull dir, és evident que el Partit Socialista ens agradi, no?, jugarà un paper molt important en els resultats electorals i que, com a mínim, hi haurà converses i que seran públiques aquestes converses, no? Però bé, ens ve un temps de campanya, ens ve un temps d'eleccions, ens ve un temps llarg de pactes del país és ingovernable, de si jo faig, de si jo no faig, de desmentir el que havia dit en campanya, i aquest és el seu terreny de joc i el terreny en què estan còmodes. És el terreny en què estan còmodes.
Algú més vol afegir alguna cosa més? No? Ho deixem aquí? Doncs marxem cap a la Setmana Santa. Marta Muntada, Martí Albesa, Neus Serra, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Us espero d'aquí un meset, aproximadament. Sí. Bona Setmana Santa. Demà hi tornem ja, l'últim abans, precisament, de les vacances. Que vagi molt bé. Fins demà.